Són les 4 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. El govern espanyol pronostica que l'atur baixarà de 8 punts fins al 12,8% a finals del 2018. Ho ha explicat aquest migdia després d'un Consell de Ministres marcat per les mesures econòmiques el ministre i portaveu Íñigo Méndez de Vigo. El govern de Mariano Rajoy ha aprovat concretament un paquet de mesures fiscals per recaptar diners, una reforma de l'impost de societats i dels impostos especials, amb què es preveu recaptar 4.650 milions d'euros addicionals, i bona part d'aquest increment serà pels impostos de societat, segons ha explicat Cristóbal Montoro. Entre les mesures adoptades també s'incrementa l'impost del tabac un 2,5%, el de picadura un 6,8% i el d'alcohol un 5%, amb l'objectiu de recaptar més de 200 milions més. Reunió important aquesta tarda al Palau de la Generalitat entre el president català Carles Puigdemont i el nou delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo. Aquesta trobada servirà perquè tots dos explorin fins a on pot arribar la voluntat de diàleg expressada per l'executiu de Mariano Rajoy. Hores abans d'aquesta reunió, Enric Millo ha presidit aquest migdia la celebració a Barcelona del 38è aniversari de la Constitució. En aquest acte, el delegat ha dit, adreçant-se a Puigdemont, que el lema ha de ser sempre diàleg dintre del marc constitucional. I la gestora del PSOE i la direcció del PSC intenten acostar des d'avui posicions en el diàleg que ha començat aquest migdia a Madrid per refer unes relacions malmeses des que els socialistes catalans van trencar la disciplina de vot en la investidura de Mariano Rajoy. Ho havien acordat ara fa 3 setmanes Miquel Iceta i Javier Fernández. L'eurodiputada Elena Valenciano encapçala la representació del PSOE, mentre que la del PSC la té l'alcalde de Cornellà, Antoni Balmont. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Aquest Nadal a taula us convidem a mantenir vives les tradicions. Assaboriu els fuets, les llonganisses, els bulls i les botifarres d'Embotits Ubac. 5 generacions i 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. Embotits Ubac, l'autèntic embotit de muntanya. Aquest dissabte, a 11:45 del matí, Ràdio Estel us oferirà des de la Catedral de Barcelona l'Eucaristia en motiu de la imposició del pali de l'arcabisbe Joan Josep Omella. Una Eucaristia presidida pel nunci del Sant Pare a Espanya, Renzo Frattini. Serà aquest dissabte 3 de desembre a 11:45 del matí a Ràdio Estel.
El pessimisme és una pèrdua de temps.
Norman Cousins, escriptor.
A Ràdio Estel, Vademecum. Dirigit i presentat per Joan Trias.
Avui és d'aquells dies que ens troba de camí entre dos grans dates. D'una banda, ahir dia 1 va ser el Dia Mundial de la Lluita contra el SIDA, del que en parlarem més abastament al llarg del programa. Demà, però, dia 3, és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Deixin-me explicar-ho de forma breu i contundent. Stevie Wonder, músic polifacètic, compositor i cantant, cec des de la seva infància. No New Year's Day. Stephen Hawking, un dels grans genis i físics de la nostra història recent, diagnosticat d'una variant de l'ELA als 21 anys.
Me llamo Stephen Hawking. En los últimos 50 años, he viajado por todo el mundo estudiando y dando conferencias sobre el tiempo y el espacio y las leyes que rigen.
Pablo Pineda, mestre, actor, escriptor, conferenciant i presentador, va néixer amb síndrome de Down.
Este es súper dotado, este es infantado, este no sé qué, y tiene medio tipo, y claro, y ahí ya sería el tema, ¿no?
O sea, que a los 7 años dice...
Isidre Esteve, bueno, motorista del Dakar. Un greu accident el 2007 el va deixar en cadira a rodes. El 2009 va tornar a competir en un cotxe adaptat.
Naturalmente creo que cambió todo en 2007 cuando tuve el accidente. En 2009 tuve la oportunidad de volver al Dakar con un cotxe y no dudé ni un moment.
I encara, a dia d'avui, ens atrevim a dir als capacitats que els incapacitats són ells. Bona tarda i benvinguts a un nou Vademecum. Salutacions del nostre tècnic Antoni Huguet i de qui els parla, Joan Trias.
A Ràdio Estel, Vademecum. L'entrevista.
Ahir, com dèiem a l'inici del programa, vam celebrar el Dia Mundial de la Lluita contra el SIDA. Per parlar-nos d'aquest problema encara tan actual, ens visita avui als estudis de Ràdio Estel Gemma Ricomà, presidenta i coordinadora general de la CAS, l'Associació Ciutadana Antisida de Catalunya, i Angelines García, col·laboradora de l'entitat. Molt bona tarda a totes dues.
Bona tarda.
Buenas tardes.
De què parlem quan parlem de VIH o de SIDA?
Bueno, hem de diferenciar. VIH és portar el virus. És el virus de l'UVIH que tu pots tenir al cos. Quan parlem de SIDA, volem dir que ja hem desenvolupat la malaltia, no? Uh-huh. O perquè no ens hem pres la medicació, i doncs el virus ha anat atacant el cos i tenim la malaltia.
Uh-huh. El SIDA és un tipus de malaltia que sol relacionar amb casos d'homosexualitat, drogodependència, aquest tipus de casos, no? És una relació real? Existeix aquest tipus de relació?
A veure...
Només existeix aquest tipus de relació?
No. L'UVIH és una cosa que ens afecta a tots, tots. Què passa? Es parla, està relacionat i es segueix relacionant amb el consum de drogues i amb el col·lectiu homosexual, perquè potser per les pràctiques sexuals sense protecció i amb les drogues, doncs, amb les drogues quan la gent fa servir doncs, les mateixes... jeringuilles, uh-huh. Doncs per això s'ha relacionat sempre més amb això. Però és un problema de tota la societat.
Uh-huh. Creieu des de l'associació que sent un virus que afecta entre 130.000 i 160.000 casos a tot l'estat, segueix sent un problema de màxima prioritat per la salut?
Em sembla que els casos són més, no estic segura, no porto les dades, ahir ho deien, però és igual, és un problema de màxima prioritat.
Uh-huh. Creieu que hi ha prou informació per tal de prevenir aquesta malaltia i que tota la societat n'és conscient?
No. Primer, perquè ja no és una malaltia on la gent es mora, com als inicis, no? Tota la gent que hem perdut pel camí. És una malaltia que és crònica avui en dia, si tu et mediques, és una malaltia crònica, fas una vida completament normal. Què passa? Jo crec que la societat s'ha relaxat, ja no hi ha aquella por. Per una part s'ha relaxat i sembla que als joves no els arriba la informació correctament. Vull dir que jo crec que hem fet una mica enrere, perquè segueixen havent nous casos, i bastants. Vull dir, algú està fallant.
Uh-huh. Em deies que hi ha una mica... s'ha perdut una mica la por, no?, respecte a aquesta malaltia.
Sí.
Jo llegia aquest matí, per exemple, una de les notícies relacionades amb el SIDA d'aquest any. Fa uns mesos va sortir al diari El País el cas d'en Daniel Jiménez. Va ser un jove de 25 anys que, a l'explicar-li a la seva cap que va contraure el virus del VIH, va ser acomiadat el dia següent de manera improcedent.
Un cambrer, no?
Era un cambrer, exacte,
sí.
de Madrid.
Sí.
Creus que és aquest un cas habitual o un cas aïllat?
No, passa. Jo l'altre dia vaig comentar aquest cas en una altra entrevista a ràdio. Vaig comentar un cas d'un usuari, una persona que ve al nostre centre, que al anar a firmar el contracte, ell tenia una discapacitat, i amb el paper de la discapacitat sortia doncs, la discapacitat que tenia més a l'UVIH, i no li van deixar firmar el contracte. Vull dir, ja et poso dos casos, un cas real amb el que jo vaig tindre que parlar amb l'empresa.
Per tant, segueix sent una malaltia estigmatitzada.
Ho és, ho és. Ho és a la feina ho és, i ho és a la societat. Vull dir, és que ho és a tot arreu, i encara molt més del que ens pensem.
Uh-huh. Aquests últims dies, i coincidint amb el Dia Mundial a la Lluita contra el SIDA, hem conegut la pastilla de profilaxis preexposició, el PrEP, com es coneix habitualment. És una pastilla inclosa ja en el sistema sanitari, per exemple, francès.
Sí.
Hi ha moltes entitats que s'han sumat a una protesta per l'agilització d'aquesta pastilla per tal de que entri en el mercat sanitari català. Us hi sumeu, en aquesta iniciativa?
Sí, ens hi hem sumat.
Creu que és molt important el PrEP?
Jo crec que s'ha de lluitar per això. A CASC, la nostra associació, es va adherir al manifest que va llegir ahir el Ferran Pujol davant de la Generalitat, on s'estaven manifestant un grup amb el que jo també em vaig juntar a manifestar amb xiulets. Des del departament, el conseller de Salut ahir, quan va parlar dintre dels actes del Dia Mundial, va dir que s'estava treballant amb això.
Que s'estava investigant.
Que s'està... No investigant, que s'està... farà una prova pilot, o... Jo exactament no ho sé, ho va dir el conseller ahir.
Deia el conseller que el que no vol és que aquesta pastilla sigui el canvi del preservatiu, sinó que s'usin les dues coses.
És que no estem parlant de canvis. Vull dir, tot el que ens pugui ajudar a aturar això és bo. La PrEP ens pot ajudar. Ningú està dient que traiem el preservatiu, però si tenim una eina que també ens pot ajudar per gent que sabem que no ho faran servir preservatiu, fem-ho servir.
Uh-huh. Com us impliqueu des de l'Associació Ciutadana Antisida de Catalunya en aquesta lluita?
Contra la sida, des de totes les vessants, jo penso. Nosaltres tenim un projecte que toca diferents àmbits dintre el camp de la sida. Fem la prova de l'UVH, la prova ràpida, que és anònima i confidencial, per tota la població, que jo recomano que tothom que tingui relacions sexuals sense protecció s'hauria de fer la prova de l'UVH. Fem un acompanyament emocional tant abans i després de la prova. Fem suport emocional a persones que viuen amb UVH. Fem grups també per persones que viuen amb UVH. Això seria per la població en general, evidentment, junt amb el comitè primer de desembre, del que formem part, estem en campanyes de prevenció. Després, això seria la part per la població en general. Tenim altres projectes més concrets, perquè nosaltres també treballem amb el tema d'UVH i exclusió social, que és un tema també important i que la nostra entitat, des dels seus inicis, treballa amb aquest camp. I tenim un centre de dia, que és l'Espai Vital, on ajudem la gent, que és seropositiva, doncs en tots els nivells, tant emocionalment, socialment, la part tenim una treballadora social, en tot el que sigui, millorar la qualitat de vida, no? Ajudar-los a portar una bona qualitat de vida i a tornar-se a insertar a la societat. Perquè gent que té UVH però té altres problemàtiques, no? Diferents, però estan sumades, no? També tenim un pis terapèutic. Més que terapèutic, és un pis d'emergència social amb un conveni amb l'Ajuntament de Barcelona, en el que, bueno, en situacions d'emergència social, acollim a persones que tenen UVH, potser perquè han patit una malaltia que ha vingut relacionada per l'UVH, una pneumonia, per exemple, han sortit de l'hospital perquè no tornin al carrer, estan un temps, és de curta estada. Què més fem? Tenim un projecte de voluntariat molt important amb el que formem a la gent en temes d'UVH perquè després ho puguin explicar a la societat o puguin col·laborar nosaltres o amb altres entitats. Tenim un projecte a les presons on intentem donar tota la màxima informació sobre UVH i altres malalties de transmissió sexual. Igualment també fem suport a gent que hi ha a la presó, si es necessita. Què més? Tenim un projecte molt maco a l'Hospital del Mar, on s'acompanya els malalts de VIH que estan a la planta novena. Tenim un grup de voluntaris que els van a visitar cada tarda. I espero no deixar-me res.
Déu-n'hi-do, perquè no pareu, eh?
No, no parem i som molt pocs, eh?
Ens parlaves al principi de la prova de detecció del VIH.
Sí.
En quins casos ens hem de sotmetre a aquest tipus de prova?
Jo crec que qualsevol persona s'hauria de sotmetre a una prova d'VIH. Quan abans, igual que el càncer, la gent es fa proves. Les dones, no?, ens fem mamografies, perquè l'important és que ho sabem el més aviat possible. Uh-huh. L'VIH també. Més val saber-ho abans. Avui en dia, amb els medicaments, abans es prenien no sé quantes pastilles. Avui, amb una pastilla, hi ha gent que pren una pastilla al dia.
I el que dèiem, no?, que fa vida normal.
Sí, sí, evidentment, és més. Per què serveix el retroviral, la pastilla de l'VIH? Perquè fa que el virus estigui quiet, d'acord? Uh-huh. Vale? Si el virus està quiet, que es diu que tu estàs indetectable, en termes...
Així, en termes mèdics,
sí, es parla així, estàs indetectable, tu no pots transmetre el virus. Uh-huh. Per això és tan important, la detecció precoç i la medicació. Perquè si tu prens la medicació, estàs indetectable. Pots tindre una relació sexual sense preservatiu perquè tu no transmetràs el virus.
Expliqueu-me de forma molt breu com us podem ajudar a l'associació.
A l'entitat...
I per tant, als malalts, eh?
Sí. A l'entitat, qualsevol ajuda és bona. Nosaltres rebem donatius, donacions de coses, gent que ens vulgui donar un cop de mà. Qualsevol ajuda. El telèfon de l'entitat és el 93-317-0505. La web és... acasc.info. I, bueno, que mirin el que fem, que vinguin, que ens coneguin, poden venir quan vulguin,
que
ens ajudin.
I
que participin, que ens ajudin en el que vulguin. Tot és benvingut.
Doncs Gemma Ricomà, presidenta i coordinadora general de l'Associació Ciutadana Antisida de Catalunya, i Àngeles García, que també ens ha visitat aquests estudis, col·laboradora de l'entitat. Moltes gràcies per venir i parlar d'aquests temes avui.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Notícies, consultes, consells, tot el que vols saber sobre la salut a Vademecum, el programa de la gent sana.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
L'entrevista. Amb el suport de la Clínica del Remei, la teva propera clínica. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
I contem també aquesta tarda amb el doctor Julio Nogués, otorrinolaringòleg de la Clínica del Remei. Molt bona tarda, doctor.
Bona tarda.
Comencem parlant de les apnees. De què parlem quan parlem d'apnea?
Bé, quan parlem d'apnea, el que estem parlant és d'una petita parada respiratòria que pot presentar un pacient normalment quan està dormint i que és conseqüència d'una obstrucció de la via respiratòria alta.
Uh-huh. Diu, normalment quan està dormint. Quan no està dormint també es poden patir apnees?
Bueno, si parlem d'apnees, o sigui, una apnea és una aturada respiratòria.
Uh-huh.
Aquest és el concepte. Suposo que tu m'estàs preguntant sobre el síndrome de l'apnea de la son, que és l'apnea que es produeix quan estem dormint, que és una malaltia freqüent, que és produïda per l'obstrucció de la via respiratòria i està afavorida per un augment del tamany dels teixits que tenim a l'orofaringe i que fan que al pacient se li obstrueixi degut a la relaxació muscular que produeix el son de forma puntual, momentània, i es produeix aquesta parada respiratòria que és curta, que normalment és d'uns segons, que fa que el pacient mig es desperti, recuperi el to muscular i recuperi la respiració. Uh-huh. Clar, una apnea seria el que faries tu també si et submergeixes sota l'aigua, fas una apnea perquè deixes de respirar en aquell moment. Però aquesta és una apnea voluntària. I estem parlant d'apnees involuntàries que fa el pacient inconscientment quan la seva relaxació muscular produeix una obstrucció de la via respiratòria uh-huh. alta.
I per què solen estar causades aquestes apnees? No tant en lo físic, sinó què és el que les provoca? Què és el que provoca que algú tingui apnea?
Bueno, és el que t'he comentat. O sigui, els pacients que pateixen apnees normalment són pacients que per un motiu o un altre tenen alguna obstrucció en algun dels punts de la via respiratòria alta o diversos punts. A vegades no és un, sinó que són diversos punts. O sigui, la fisiopatologia de l'apnea doncs, pot intervenir doncs, una hipertròfia amigdalar molt important, una hipertròfia de la llengua, un augment dels teixits tous que tenim al paladar, les desviacions de l'envà nasal. Uh-huh. Són estructures que, diguéssim, tenen una importància respiratòria i que, afavorides per la, diguéssim, relaxació muscular que es produeix durant el son, que pot ser molt profunda, sobretot en les fases més profundes del son, que són les fases REM del son, doncs el pacient, llavors aquesta obstrucció arriba a produir-se de tal forma que deixa de respirar. I la importància ja no és que faci apnees, que apnees en fem tots quan estem dormint, és una cosa que fa tothom, pràcticament tothom, és la intensitat d'aquestes apnees i la duració d'aquestes apnees. Uh-huh. Llavors estan establerts uns paràmetres, diguéssim, en les exploracions del son, en la qual doncs, un pacient que fa més de 10 apnees cada hora, abans eren 20, però ara ja són 10, i segons la intensitat i la duració, això es considera patològic i comporta una disminució de la quantitat d'oxigen a la sang, prou important com perquè el pacient passi de la fase profunda del son a una fase més superficial, de forma que pot passar-se un pacient tota la nit intentant dormir de forma correcta sense aconseguir-lo.
Jo el que em referia poder al que causa l'apnea és, per exemple, la postura de dormir ajuda o no a tenir apnees?
Pot ajudar. O sigui, una persona potser té més apnees amb una postura doncs, de cúbito supino, que diem, doncs, mirant cap a dalt, no? Perquè les estructures que li tapen la respiració doncs tapen més la... I llavors, col·locats de costat, doncs aquests pacients tenen menys apnees. I això també va molt lligat al ronquido. Els pacients, hi ha pacients que ronquen quan estan de cúbito supino i mirant, diguéssim, amb el cap mirant el sostre, i en canvi, si es posen de costat, ronquen menys o no ronquen.
Uh-huh. Per tant, el roncar mentre dormim pot ser símptoma d'apnea.
El ronquido és un símptoma de la malaltia, sí. O sigui, de fet, pràcticament tots els pacients que tenen un síndrome d'apnea de la son ronquen. El ronquido és un soroll, és un soroll, i és molt freqüent. Uh-huh. Aproximadament, de forma molt aproximada, un 50% dels barons poden roncar al llarg de la seva vida i un 30% de les dones poden arribar a roncar durant la seva vida, i no tots els pacients que ronquen tenen síndrome d'apnea de la son. El ronquido és un soroll molt freqüent, produït per la vibració de les estructures de la via respiratòria alta, també, bàsicament de l'orofaringe, base de llengua i paladar i les àrees amigdalars, i aquest soroll és un símptoma més que, associat a les apnees, pot aparèixer amb el síndrome d'apnea del son. Sí.
Com es tracta l'apnea?
Bé, un cop ben correctament diagnosticat, hi ha diversos tractaments. Uh-huh. A veure, en principi, el tractament, hi ha tractaments que podríem ser, diguéssim, quirúrgics i tractaments que serien no quirúrgics, per dir-ho d'alguna manera. I parlem d'adults, perquè potser els nens, que també estan sotmesos a aquesta patologia, seria un tema a part. Als adults, el tractament estàndard més habitual que hi ha, si anatòmicament no hi ha una estructura que sigui clarament obstructiva, és un tractament que es fa amb un sistema de ventilació que es col·loca per la nit mentre està dormint, que es diu CPAP, CPAP, uh-huh. i que consisteix en una màquina que fica aire a pressió a la via respiratòria, de manera que aquesta via respiratòria no es pot col·lapsar i el pacient pot respirar durant tota la nit i pot descansar tota la nit sense fer apnees. L'altra, l'alternativa quirúrgica de tractament és quan hi ha una estructura que clarament es detecta com a causa de l'obstrucció, com pot ser doncs, una hipertròfia amigdalar, una hipertròfia molt important del paladar, una hipertròfia de la base de la llengua o una alteració molt important del nas, hi ha tècniques quirúrgiques per, diguéssim, solucionar aquestes obstruccions puntualment. A vegades es té que fer una, a vegades té que fer dues actuacions, depèn de cada cas.
Parlem d'una malaltia una mica més greu, o bastant més greu, vaja, com és el càncer de coll. Quina seria la causa més comuna per patir càncer de coll?
Bueno, el concepte... A veure, càncer de coll. Anem a veure, la causa del càncer de coll, que entenem com a càncer de gola, no? De gola, de cap i coll, càncer de la via aèria digestiva alta. Exacte. Bàsicament, avui dia està relacionada amb amb dues etiologies fonamentals. Una són els tòxics, que serien bàsicament el tabac i l'alcohol, per una banda, que serien la causa de la gran majoria de càncers de cap i coll, de gola, de faringe, de llenga, de boca, que n'hi ha avui dia doncs, al territori català. I l'altra possible causa avui dia emergent al nostre àmbit i més important als Estats Units o a països nòrdics són les infeccions per virus del papiloma humà. Uh-huh. Aquestes són les causes que avui dia doncs, estan produeixen o afavoreixen l'aparició de càncer de gola o càncer de coll o càncer d'aquestes estructures. Hi ha altres, menys freqüents, hi ha algun altre virus implicat, però bàsicament aquestes són les més importants. I en el nostre àmbit el més important, evidentment, és l'abús i el consum de tabac i alcohol i de les dues substàncies conjuntament.
Uh-huh. Hi ha algun tipus de símptoma que ens pugui avisar d'un càncer d'aquest tipus?
Bueno, evidentment, tota persona que és fumadora més o menys habitual i que doncs, presenta una, el que nosaltres diem una disfonia, el que clàssicament es coneix com una afonia, que és quan es queda sense veu o amb poca veu, que no se li passa en una setmana, aquesta persona té que ser explorada per un especialista perquè pot ser que tingui doncs, un tumor a la corda vocal. No tots els que estan disfònics tenen tumors, però és un fumador, sobretot si és un fumador important, que aquest símptoma doncs, és important que l'explori un especialista. L'altre símptoma important seria el dolor a l'empassar, el dolor a l'empassar que tampoc es cura amb tractaments habituals en pocs dies, en una setmana d'evolució, o 10 dies d'evolució, aquest pacient també tindria que ser explorat. I el tercer símptoma important seria l'aparició d'una tumoració, d'un bulto, d'una tumoració a nivell del coll, doncs, que doncs, igualment d'un tamany doncs, progressiu i que doncs, no se'n va en pocs dies de tractament antiinflamatori o antibiòtic, aquest pacient també té que ser explorat. Aquests serien els tres símptomes importants. La disfonia, la disfàgia, o sigui, la dificultat per empassar o el dolor a l'empassar i l'aparició d'una tumoració. Aquests tres símptomes tenen que obligar a la persona que els pateix a anar al metge de forma urgent perquè sigui explorat.
Uh-huh. Vostè ara ens remarcava no, la importància de sotmetre's a una exploració per part d'un especialista. Sí que hi ha tumors o càncers en què ens avisen o ens diuen que és bo fer-se exploracions a casa. En aquest tipus també es pot fer?
Bueno, fer l'autodiagnòstic en aquest cas és una mica més difícil, perquè, clar, no, tu no pots mirar-te les cordes vocals ni pots explorar, i és difícil veure la orofaringe. De totes maneres, sí, pots explorar-te. Bàsicament, el que pots explorar és el coll, que no, si apareix alguna tumoració que tu palpes al coll com un bulto, doncs aquest és fàcil de determinar-ho pel pacient. Però, bàsicament, jo crec que són més els símptomes que no la pròpia exploració, perquè a vegades els pacients s'exploren, veuen qualsevol cosa i s'espanten i van corrents al metge tots espantats. Bàsicament, jo crec que són els símptomes. O sigui, un pacient que té doncs, disfonia o dificultat per parlar, dificultat per empassar o l'aparició d'una tumoració, aquest sí que té que anar ràpidament.
Són prou símptomes per
visitar. Són símptomes, exacte. No?
A quin tipus d'exploració professional no, ens hem de sotmetre un cop creiem o...
Bueno, la sort que té la nostra especialitat precisament és que l'exploració avui dia té uns sistemes prou avançats com perquè amb una visita simple, amb una exploració instrumental molt simple, la mateixa consulta es pot descartar o confirmar l'existència d'una malaltia. O sigui, aquestes malalties estan localitzades a la mucosa i poden ser explorades amb òptiques que fiquem o pel nas o per la boca, de forma que normalment amb una exploració que és relativament ben tolerada, el pacient pot ser diagnosticat amb una sola visita.
Doncs doctor Julio Nogués, otorrinolaringòleg de la Clínica del Remei. Moltes gràcies per visitar-nos i posar-nos llum sobre tots aquests temes. Una mica complicats a vegades d'entendre, però ens ha explicat molt bé, de veritat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vademecum, amb el suport de la Clínica del Remei, la teva propera clínica. Dirigit i presentat per Joan Trias.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
I com sempre, a aquesta hora posem punt i final a un altre Vademecum. I fins al proper divendres, a les 4 de la tarda, ja ho saben, aquí a Ràdio Estel. Mentrestant, salutacions cordials d'Antoni Huguet a les vies del so i de qui els ha parlat. Joan Trias, i ja ho saben, salut. Sometimes I think that I know what love's all about, and when I see the light, I know I'll be. Radio.